Escoltes a mig matí.
We were good, we were gold. Doncs en directe a mig matí des de les zones de Roda de Barà Ràdio, encetem Som Dones. Segon programa, recordem, cada 15 dies i ens acompanya, com és habitual, Jacy Molins. Benvinguda, com estàs?
Hola, Sònia, molt bé, com sempre.
Doncs encetem aquest segon programa. Explica'ns una mica avui de què parlarem.
Avui tenim una convidada d'honor, que ha vingut des de Tarragona, que és la doctora Cinta Daufí. La doctora Cinta Daufí fa pocs dies va venir a fer una xerrada aquí al poble a parlar doncs, les iniquitats amb els aspectes socials, però ja havia vingut prèviament, durant la Setmana Cultural, el mes d'abril, a parlar-nos de les diferències de gènere i la salut, no? I avui en parlarem d'això.
Perfecte, doncs benvinguda, Cinta.
Hola, bon dia.
I també tenim aquí que ens acompanya la Conxita Romeu, una persona amiga personal i una persona emblemàtica del poble, que és una persona molt inquieta.
Ja l'estàs posant vermella. Ja,
sí, sí, bueno, és el que volia. Ja, sí, la volia posar una mica així.
Sempre m'enreda.
I sempre diu que l'enredo, però ella es deixa enredar,
sí,
també.
Sí, sí, ja es nota, ja.
Conxita, benvinguda, benvinguda.
Hola, bueno, moltes gràcies per convidar-me. No sé, tant Sònia com Jacy, vull dir, molt agraïda.
Gràcies a tu i a la Cinta, evidentment, per estar amb nosaltres. I un tema doncs, que està molt a l'ordre del dia, com bé dius, hem fet ja dues xerrades, les monges d'Associació Cultural concretament, que hem pogut doncs, tenir la sort de que la Cinta vingués a explicar-nos tantes coses que desconeixem la majoria de vegades, no?
Bé, jo el que haig de dir és que com a metgessa, moltes de les coses d'aquests temes, precisament va ser la Cinta, que fa uns quants anys em va regalar un llibre d'una autora que és Carme Valls, que ja és
la doctora Carme Valls, sempre recomanable, tot el que ella publica.
I em va obrir els ulls sobre aquests temes. Jo sempre he sigut molt inquieta, també, i m'he qüestionat moltes coses, des del mateix món sanitari, que n'hi he estat jo 50 anys en el món sanitari. I per això és molt interessant que, a més, no ho he explicat, però la doctora Cinta Daufí és especialista en medicina preventiva, I
salut pública.
Salut pública i, sobretot, com a ella li agrada dir-se, salubrista.
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 Què vol dir salubrista?
Salubrista vol dir que ens preocupem de lo salubre. És a dir, ens preocupem més de la salut que de les malalties. Uh-huh. I ens preocupem de dir què aporta salut a les comunitats, no? Perquè ja s'hi diu, tu ets especialista en medicina preventiva i salut pública. Clar, normalment, els de la meva especialitat, no ens mirem els pacients individuals, sinó que ens mirem el que en diem la salut col·lectiva. Què fa que una societat, un poble, un país, una comunitat, tingui més o menys salut? Què és el que contribueix a que la nostra societat sigui una societat saludable? I què és el que contribueix a que la salut de les comunitats sigui una salut que no sigui desigual? És a dir, que tothom tingui les mateixes oportunitats de desenvolupar el seu màxim nivell de salut.
I no és així.
Doncs actualment hauríem de dir que hi ha moltes diferències i després era un tema que estàvem parlant fora de micròfon, perquè és un terme que fem servir una mica, que si voleu és una miqueta tècnic, però que creiem que val la pena que sigui un tècnic, un terme que vagi calant, no? Que la gent lo vagi entenent. No? Vull dir, pensem sovint en conceptes com igualtat, vale, que vol dir més o menys café para todos, que és a lo que estem més acostumbrats, però ens hem d'acostumbrar a pensar en termes d'equitat. Equitat vol dir a cada un segons el que necessita. Mm-hmm. Qui més necessitat té ha de rebre més.
Que a priori sembla una cosa molt lògica, no?
És que sí, a priori sembla lògic. Qui més necessita ha de rebre més. Mm-hmm. Quan realment no funcionem així, és a dir, quan realment no ens importen les necessitats i som incapaços, que a vegades és el que passa, som incapaços de veure les diferències que hi ha entre els individus i les comunitats, llavors estem actuant d'una manera inequitativa i en això li diem una situació d'iniquitat. que si voleu podrem dir, escolteu, quan no tenim en compte les diferències, les especificitats i les diferents necessitats, siguen, nosaltres parlem de necessitats, ara parlarem de necessitats de salut, però de benestar. Quan tot això no ho tenim en compte, estem generant unes situacions d'iniquitat. I si voleu, ja podríem avançar, que respecte al gènere, i ojo que avui parlarem de diferències de salut i gènere, podem dir que la nostra societat és profundament poc equitativa, és a dir, que s'estan generant grans iniquitats entre la salut dels homes i la de les dones. I és un tema, que ara ho comentàvem, del que cada dia tenim més informació.
Però aquesta informació no arriba, per això és molt interessant aquest programa que estem fent, perquè això, no? Vull dir, la majoria de companys metges això ho desconeixen.
Bueno, penseu que tradicionalment, i la Jassi i jo doncs, mos vam formar fa
bastants anys.
Bastants anys,
alguns anys
que mos vam formar, vam rebre la nostra formació com a metges. També vos he de dir que per lo que parles en això no hem avançat. Clar, nosaltres ens vam formar amb una idea de que el paradigma, diem, l'estàndard era l'home, amb el sentit de els símptomes predominants de la majoria de malalties. Quin és l'estàndard? El masculí. Punto.
No, perdona, però nosaltres jo no ho sabia quan estudiava això.
Que l'estàndard no...
Era l'home, no ho sabies. Deien, tu estudiaves, no?, les assignatures a la carrera o després a l'especialitat i et deien, això és així.
I ja està.
Perquè ja s'ha estudiat, no? Ja sabem que, per exemple, abans de treure un medicament al mercat o una vacuna, doncs es fan uns estudis previs, no? Això tothom ho sap, no? I bueno, dèiem, no, s'han fet estudis més científics, menys científics, i això és així. I,
sí.
Clar, és que ni t'ho plantejaves.
Clar, fisiològicament som diferents.
Doncs pues sí, més del que mos pensem.
I no s'ha tingut en compte això.
Doncs pues hasta ara la veritat és que no. Vull dir, hasta ara se feia el que una autora diu la medicina del biquini. Què vol dir això? Que, excepte pels pits i pels òrgans sexuals reproductors, per la resta assumíem que érem exactament iguals els homes que les dones. I cada vegada, i hem de dir que tota aquesta recerca que s'ha anat fent cada vegada, que en diem la morbiditat diferencial, ha vingut de la mà de les dones. Si voleu, d'un camp del que tenim molta informació, que és molt il·lustratiu, que és tot el tema de les malalties cardiovasculars. Però bueno, anem a pams. A on comença aquesta diferència? Doncs mireu, tot això comença en algo tan senzill com ja el que és la recerca. La recerca inclús bàsica. Penseu que quan s'ha de desenvolupar un medicament o algo, primer se fan estudis amb animals de laboratori, ratolins, ¿vale? Quins ratolins se fan servir? Mascles.
Ah, sí.
Claro, claro. Tots els estudis se fan en ratolins mascles. Per què? Perquè hi ha la falsa creença, que ara verem. A veure, si voleu podem fer un parèntesis. A vegades quan parlem de ciència mos pensem que tot és molt objectiu i tot molt d'allò. No, no, perdoneu. La ciència està imbuïda dels mateixos biaixos i dels mateixos prejudicis que té la societat en la que es desenvolupa aquesta ciència, eh? Vull dir, i si voleu ja ho anirem veient. Clar, hi havia la creença, clar, no podem fer servir ratetes femelles perquè, clar, el cicle menstrual, tot això interfereix amb els estudis, fora. Ho estudiarem només en ratolins mascles. Vale, primera fase. Segona fase, quan ja s'han fet estudis en ratolins mascles, se passa a estudiar-ho en humans. En qui ho estudiarem? No.
Homes.
Homes, perquè, claro, el cicle menstrual, tot això ho destarota tot, patatín, patatant. Què ens trobem? Que la gran majoria de fàrmacs que avui en dia fan servir tant homes com dones, s'han estudiat majoritàriament només en homes. I després aquests fàrmacs els fan servir tant homes com dones. Què passa? Que després, una vegada els fàrmacs, con lo qual s'ha estudiat tant la dosificació com els efectes adversos, com tot, s'ha estudiat únicament en homes, ¿vale? En ratolinets mascles i després en homes. I després tot això ho prenen homes i dones. Resultat de tot això, les que pateixen més efectes adversos de medicaments són les dones. Clar, perquè és que no s'ha estudiat. Una altra cosa, que ara...
Tenim l'exemple de la vacuna...
De la vacuna del Covid.
Del Covid.
Sí, claro. Què va passar amb la vacuna del Covid? La vacuna del Covid, i a més també per anar més ràpid, no? Perquè, clar, se va haver d'anar molt de pressa a investigar, claro, com sempre, se va investigar només en hòmens. Molt bé, tal i qual. Quan se va començar a administrar la vacuna a tothom, hòmens i dones, què va passar? Que les dones van començar a reportar que tenien alteracions del cicle menstrual per la vacuna. Resposta de la comunitat científica a les dones que diuen: jo crec que la vacuna m'ha alterat el meu cicle menstrual. Primera cosa.
Histèriques.
Sou unes histèriques i tot això són manies vostres. Ja verem que això és una resposta bastant habitual de la comunitat científica. Segona resposta. És que tot això, els estudis, no ha sortit. Clar, com havia de sortir? Si només s'havien fet en hòmens. Després penseu que tota aquesta teoria que tenien els investigadors, no, només podem fer servir ratolins mascles, perquè en les ratolines, el cicle menstrual, l'alteració hormonal mos destarotaria tots els estudis. Vale. Quan algú va dir, bueno, i què passa amb els nivells de testosterona en els ratolins, que són animals jeràrquics? Pues que també els nivells de testosterona també canvien molt, sobretot, tu imagina't, un grup de ratolins, que hi ha el ratolí alfa, el no sé què, pues bueno, resulta que els nivells de testosterona són tan o més canviants com les hormones femenines en les dones. Però clar, tot això està que algú no va dir, alguna investigadora no va dir que està passant aquí.
Quantes investigadores dones hi han?
Bueno, tot el tema...
En deu haver moltes, però...
Ja, però...
Però, clar, tenim...
Mireu, això potser seria...
Un altre tema.
Un altre tema, Recerca, líders de recerca i dones. I com, tradicionalment, les dones investigadores han estat amagades...
Home, a l'ombra, i tant.
A l'ombra de grans descobriments. I com, si voleu, un dia podríem repassar tots els premis Nobel de Medicina, de Física, i que moltes vegades bueno, l'exemple clàssic és el dels descobridors de la cadena d'ADN, Watson and Crick, que van rebre el Nobel de Medicina per el seu descobriment de la cadena i de l'estructura de l'ADN. Bueno, pues resulta que va haver una col·laboradora d'ells, una col·laboradora seva, que de fet va ser fonamental, sense esta dona no s'hagués descobert l'estructura de l'ADN i tot el que ara sabem, esta dona va desaparèixer del mapa. És ara recentment que s'ha començat a saber la contribució... Bueno, en fi, tot això donaria per amor.
És un altre tema, que és un altre tema. Ho deixem per un altre dia, val?
I això a nivell d'usuari ho notem, per exemple, Conxita.
Sí, no, jo el que volia dir, què podem fer les dones? Perquè a part de poder seguir aquestes xerrades que feu i els llibres, i tots els llibres de la Carme, què podem fer quan anem al metge i no ens fan cas? Dir, escolta, però has mirat...
A discutir-te una mica.
Has mirat, doncs, si en el cas de diferència de gènere pot haver alguns canvis, alguns aspectes que s'haurien de tenir en compte. Què podem fer? Perquè no... Clar, anem allà receptives i no sabem res. Quin paper tenim les dones per reivindicar que no es facin aquestes diferències?
Ara, Conxita, m'has deixat parada, perquè, clar... com a usuari, una cosa és el que podríem fer, per exemple, jo penso en Jassi i en mi, que som professionals del tema, i que sí que intentem, per tots els mitjans, que els nostres companys i que tot això se sàpiga, i que cada vegada els professionals de la salut, els metges, les infermeres, que són majoritàriament dones, siguin sensibles a aquestes diferències. És complicat, perquè tu pensa que d'entrada a les facultats de medicina tot això és que ni se'n parla, encara avui en dia...
Clar, encara avui en dia, amb tot el que se sap, tampoc.
No
hi ha manera.
No. Perquè, clar, si tu mires quina és l'estructura jeràrquica d'una facultat, l'estructura és heteropatriarcal pura i dura.
I especialment de medicina, suposo.
Hombre, i si alguna dona, alguna professora diu, escolteu, voleu dir que no hauríem d'incloure... amb totes les assignatures i en totes les patologies, no? Vull dir, tot el que sabem sobre sobre les diferències que hi ha entre homes i dones, bueno, se la treuen de sobre, va, és que tot això... No, bueno, i això ho dic perquè hi ha companyes que ho han comentat. Clar, el que diu Conxita té molt de sentit perquè dius, habitualment, quan una dona va al metge, dius, bueno, tu tens una confiança que... Hasta ara pensàvem que si el metge mos dia no, això que tens no passa res, són nervis, són manies, és la menopausa, pren un ansiolític i vés-te'n cap a casa, alto, que és el que passa molt sovint, que, i això també ho sabem, a igualtat de símptomes, una dona té moltes més probabilitats que li acaben donant un ansiolític i que l'envien cap a casa que no un home. Uh-huh. En els homes... l'esforç terapèutic és sempre més gran que en les dones. Parlàvem del tema de les malalties cardiovasculars, no? Clar, penseu que ara tenim quantitat de dades i quantitat d'informació que se recull sistemàticament als hospitals, als CAPs. Quan tu totes aquestes dades les pots mirar a l'engròs, no? Què passa amb l'infart, no sé què, no sé quantos. Però quan hi poses la lupa del gènere, no? Perquè penseu que una cosa és tenir molta informació i l'altra cosa és amb quin filtre o amb quina mirada analitzem aquestes dades, quan poses la lupa del gènere te'n dones compte que als serveis d'urgències moltes dones que arriben i després ja ho explicarem, en sintomatologia clara d'infart de miocardi, en molts casos se'ls dona un ansiolític i se les envia cap a casa.
Caram.
Sí.
Fa por, això.
No, però és que això no és que... No. Tot això està estudiat i documentat, perquè també vos he de dir, tot això està, no fa molt, el Ministeri va traure el Plan Estatal d'Enfermedades Cardiovasculares i dedica tot un capítol al tema de salut i gènere i allí dona dades que quan te les vas mirant i te les vas llegint, te vas posant les mans al cap. Clar, Si sabem que això passa, els primers que haurien de fer alguna cosa haurien de ser els propis professionals. Vull dir, jo entenc que aquí la responsabilitat bàsica és dels professionals. Clar, jo no sé si una dona, quan acudís a urgències en una sintomatologia clara d'infart...
És la mateixa sintomatologia en homes que en dones?
Bueno, és que este és un altre tema. Els símptomes...
Temes en tindríem, per parlar amb la Cinta.
Mira, els símptomes clàssics, que ja sí a mi, mos van explicar a la facultat de lo que és un infart de miocardi, resulta que són los símptomes que presenten majoritàriament los homes. Vull dir això com ho diuen, Vull dir com diuen. De la mateixa manera que quan mos han explicat los símptomes de l'Alzheimer o de l'hipotiroidisme, tal i qual, aquí l'estàndard, per defecte, sempre és l'home. Pues bueno, resulta que s'ha vist que no, que les dones presenten sintomatologia diferent a la dels homes i també poden tenir un infart. ¿Vale? Alto, això no vol dir que no puguem presentar lo típic que tots sabem, la sensació d'opressió al cor, no? La gent, com si t'agarressin, un dolor que irradia cap al braç esquerre... Bueno, les dones poden presentar símptomes com, per exemple, mareig, vòmits, sensació d'agotament i de cansament, aufec... I tot això pot ser un infart. I resulta que són símptomes típics d'infart en dones. Què passa? Que com que això no s'ha explicat bàsicament a les... Perquè, bueno...
Ah, no, que jo el que et volia dir, Conxita, que precisament en un altre lloc que vam anar a fer una xerrada sobre aquest tema, a Reus... Doncs una del públic, no?, va explicar que ella personalment havia anat a urgència, que tenia unes arrítmies o no sé quines palpitacions, i també, no?, la persona que estava allà li va dir, una pastilla, no?, d'aquestes sota la llengua per tranquil·litzar-te. I ella va dir, ni pensar-ho. Vull dir, fes-me... I això, clar. I cap a casa, diu, no, fes-me un electro. Fes-me un electro, i li van fer, i val, perquè un infart amb un electro es veu claríssim, sí. Si ho és o no ho és, I bueno, que clar, cada vegada, el que passa que de vegades estàs tan fotut que ni això pots, no? Jo us posaré un altre exemple.
Bueno, i confies, no? Perquè penses, bueno, clar, ell sabrà jo què sé que tinc.
Sí, però jo volia dir, sí, digues, potser sí. El sistema tampoc és el més idoni, perquè quan vas a urgències, com és? Com és l'estructura d'urgències? Podries estar a les sales, estan allà plenes, i anem passant la gent doncs, com si fessin xurros.
No, home, llavors... anem passant amb calma, eh? Tampoc et passis. Anem passant, vull dir, però amb calma.
Anem passant en
que normalment
en
són hores d'espera.
Anem passant en quantitat, no en espera, sinó en quantitat.
No, sí.
En quantitat hi ha molta gent, perquè...
Sí, sí, bueno, malauradament hi ha molta gent.
Recull tot, a veure, diferents situacions de la gent, no? Llavors, el metge que està allà, d'entrada, ja no és... Bueno, no sé, em sembla que és un que agafa lo gros i classifica, no? Però no...
Ara però, fan infermeres, també, ara.
Sí, i clar, tenen prou suficient temps per poder diagnosticar amb tranquil·litat una malaltia... Bueno, tant ni d'home ni de dona, però més pitjor en el de dona, no? Doncs el propi sistema jo crec que tampoc funciona. Llavors, què fas? Tu dius, bueno, doncs anir a fer una consulta, no? Potser, llavors que te'n vas a la privada. I clar, ja tornem a estar amb el dèficit social, no? Que el que té diners i pot anar a la privada, va a la privada i fa una consulta. Però el que no...
I també compta, amb això. És que això també seria un altre tema. Hi ha tants temes...
Lo que passa perquè, que si vas a la privada...
No és qualitat, sí, no és sí. Sinònim de qualitat.
No, però em refereixo que urgències compleix, podria complir aquesta observació més, no sé, més... millor, no? Una observació de veure si és només amb una pastilleta ja n'hi ha prou.
Clar, el que passa que llavors aquí ve el filtre que deia ella, que els mateixos professionals no tenen, vull dir, aquest tema no el desconeixen.
Si fan filtre del filtre, no?
Perquè hi ha temes que si tu no estàs alerta, si tu no ho has estudiat o no t'has sensibilitat sobre això, doncs què passa?
Vull dir, tu pensa que tot això funciona molt en protocols, no? Vull dir, clar, perquè una infermera pugui fer el triatge, no? I pugui dir, això és una cosa, perquè, bueno, aquí entraríem, clar, si tot el que arriba a urgència realment fos urgent, doncs mira,
també,
la cosa...
També aquí està el problema, no? La conscienciació de tots plegats.
Llavors, clar, com que allí arriba una miqueta de tot, doncs ha d'haver algú que digui, ei, este ha de passar davant de tot i este se pot esperar, Cosa que és lògica, perquè no pot ser que una persona arribi en sintomatologia clara d'infart i com que has arribat fa no sé quan... No, este ha de passar primer. I un que ha arribat dient que estic refredat, doncs, bueno, perdone, vostè es pot esperar. Vull dir que això té una lògica, que urgències s'hagi de triar qui passa primer sí, i qui es pot esperar, no, això té una lògica. Sí. L'altra cosa és, m'agradaria saber, i això, si els protocols, no? Vull dir, perquè clar, tot això per a decidir a veure quins símptomes són, si aquests protocols estan actualitzats tenint en compte el gènere i que hi ha símptomes de gravetat que no poden ser els mateixos en un home que en una dona. I potser això és algo, mira, valdria la pena investigar, escolta. Està clar que una persona amb sintomatologia clara d'infart a urgències ha de passar el primer. Ara, estos símptomes estan adaptats a lo que sabem avui en dia sobre la diferent presentació de malalties cardiovasculars en homes que en dones? Pues no ho sé. M'agradaria averiguar-ho.
Seria interessant.
Tot i que hasta ara, ja vos dic, tot això de la protocolització habitualment és molt estàndard, i ja sabem que l'estàndard és l'home. Clar, però tu tot això que dius, Conxita, dius, bueno, quan anem a urgències, bueno, és que tot això, les diferències de salut i gènere, i atenció, que aquí quan diem gènere no parlem estrictament de temes biològics, sinó parlem de temes de rols socials. Està clar que les dones a la nostra societat tenen un rol molt determinat. I el rol és de cuidadora universal. La dona és la que té cura de tot. Del marit, dels fills, de les persones grans, de les persones malaltes, de les persones dependents. I s'entén? I atenció, les dones no naixem en un gen del cuidado. Vull dir, això no és biològic.
Però com que ens l'inculquen, no, suposo?
Això és social.
I a la feina, també. A la feina també la dona, no? Amb igualtat, ara, per exemple, al món sanitari, ara actualment hi ha moltes més dones com, segurament, no? Però sempre és això, no? La dona sempre fa el paper aquest, de mediadora, de no sé què més, no? I fins i tot detallets d'aquests, no? Si un dia es fa un party, una festa, una celebració, perquè és Nadal o perquè algú arriba, algú se'n va, i es fa un pica-pica, n'hi ha alguns homes que no, eh? Jo me'n recordo perfectament de quins sí, quins no, eh? Però casualment, qui posa, recull després la taula, els gots que han quedat i tot això, ai, qui és?
La dona és la que ha de tenir cura de tot.
Sempre. I fer de mediadora...
Però això com ho canviem, Cinta?
Això, con paciència i una pala.
Però
això,
molt de paciència, eh?
Hombre, quants anys fa que vivim en una societat heteropatriarcal?
Quants segles, clar.
Segles.
Segles.
Mil·lennis.
Bueno, jo crec que això ja ha començat. Perquè és que, bueno, també penseu que tot el que s'està publicant avui en dia, tot el que s'està estudiant, tot el que sabem, és impressionant. Inclús ara s'estan publicant, com diria Jassi, dic, clar, que a vegades hi ha més dones metgesses, no?, que homes. Bueno, doncs també s'està investigant quina diferència hi ha entre tenir, respecte als resultats dels pacients, Què passa si la teva metgessa, bueno, si el teu metge és un home o és una dona? Doncs, pues bueno, si pots triar, millor que sigui una dona.
Sí. En quan els resultats són més favorables.
En quant a resultats, clar, això avui en dia pot veure, metges homes, número d'altes, dies d'hospitalització, complicacions post-hospitalització... Clar, i tot això avui en dia, quan ja s'està veient que hi ha una diferència. Hi havia també un estudi molt interessant respecte a quin era l'ambient a un quiròfano quan tots els que operaven eren homes, o quan tots els que operaven eren dones. Això era un estudi xulíssim. Clar, penseu que cada dia la ciència també està per en això, no? Vull dir, durant molts anys, ara comencem a investigar coses que ens fan dir, escolteu...
Això és bo, per això.
Clar,
perquè com comença les dones, no?, a apretar, no?, en el món científic, i perquè si tot, no?, tots aquests estudis no
es farien
fet abans.
També dir-vos que tota la que va començar a destapar tot això, no?, de dir, vull dir, coses que són molt, molt... Perquè, a més, d'això es disposa de molta informació, del tema de malaltia cardiovascular, què passa quan una persona arriba a urgències, d'urgències va a l'hospital quines proves li fan, tal i qual. Clar, tot això, a la que tu comences a mirar, allí comencen a sortir coses que dius, això de científic no té res, que està passant aquí. Lo mateix en tot això, clar, doncs ara ja hi ha prous dones cirurgianes per a que diguin, no, és que avui al quiròfano, mira aquí... A veure, les instrumentistes sempre són dones. És a dir, les que estan ajudant al cirurgià...
Com les infermeres.
La majoria.
Ah, però bueno, això que us anava a dir. Clar, la que va començar a estudiar tot el tema de dir, bueno, què passa amb les malalties cardiovasculars en homes i dones, han sigut cardiòlogues. Dones cardiòlogues que van començar a dir, bueno, què està passant aquí, no? Perquè després penseu que una vegada una dona... Igual després d'anar dues o tres vegades a urgències i que li donen la pastilleta i que al final algú digui, bueno, pues fem-li un electro. A veure, que és una prova barata, vull dir que no és allò de... No.
I ràpida.
Vull dir, li fem un electro. Ostres, sí, té un infart ràpidament, no? Vull dir, les dones tenen més retard diagnòstic. Con lo qual, si et diagnostiquen més tard, el pronòstic és pitjor. Bueno, una vegada ingressen, clar, i avui en dia hi ha una sèrie de mesures terapèutiques, no? Pues lo de posar stents i lo de fer tot aquest tipus. Aquí, no sé, la gent, los pacients normalment li diuen molleta. Allí al meu poble m'han posat una molleta.
Un stent és
un... Un stent és que, de fet, és com una molla.
Es posa dintre d'una artèria, no?
Sí, per ampliar-la. Vull dir, quan tenim un infart, hi ha unes artèries del nostre cor que es queden col·lapsades, no? I allà se posa una molla.
Embossades,
col·lapsades.
L'hem entès.
Que està molt bé parlar, a mi m'agrada molt, quan es parla, de parlar amb llenguatge proper a la gent, no? Això, la molleta.
Ai, mira, m'han posat tres molletes al cor. Vol dir que t'ha ficat tres estents, no? Però és la idea, m'ha ficat una molla.
Sona millor molleta.
Molleta.
Sí. Potser a la gent això no li dona la sensació no, de tant...
Estén és, que és anglès.
Sí, 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 anglès, sí, però com vull dir que sona molt millor molleta.
Sona
sí,
més fi, sí. No?
És més simpàtic.
Bueno, pues a igualtat de gravetat,
sí,
se fa més esforç terapèutic en homes que en dones.
Ah.
Los posen més estens i es fa
més
a igualtat,
molletes.
A igualtat, més molletes, los posen més molletes. A igualtat de gravetat, perquè...
Com s'entén això?
Sí, no, jo et volia preguntar, Sunta, de que la manera d'exterioritzar els símptomes, hi ha diferència entre la dona i l'home. La dona és molt més soferta, l'home exterioritza més i fa més, no sé, fa més comèdia, o bueno, jo veig que és una mica diferent, no?, la dona de l'home a l'hora d'exterioritzar, i potser a l'hora de fer cas també li farà més cas a l'home perquè la dona ha estat aguantant més i no, no sé, i fa valor als símptomes. Hi ha diferència amb això?
Depèn. Per exemple, hi ha un debat molt interessant. A veure, el que sí que és veritat és que les dones són molt més narratives, no? Les dones, quan comuniquem, expliquem més i tendim a fer un relat de lo que mos passa, cosa que fa que a vegades pues los metges dius, vaya rotllo que me pega, esta quina comèdia pren. Lo que tu sí que dius, en algunes coses sí que és veritat que les dones són més ofertes. En algunes coses, les dones són més conscients de que ens hem de cuidar i de que és important cuidar-se. Perquè bueno, tots coneixem casos d'homes que, no, jo soc, que també és un estereotip del seu gènere. Els estereotips de gènere també van en contra d'ells. Jo soc molt fort, jo puc en tot, a mi no em passa res, jo soy el más chulo del mundo, ja per a caigan al metge, si jo no sé què. I després, el dia que van al metge, ja estan fatal. Mira, hi ha una frase d'una investigadora que la vam comentar fa poc. Jo estic en un grup de treball de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, que es diu Grup d'Iniquitats, i últimament estem especialment sensibilitzats pel tema del gènere i estem recollint i compartint molta informació de lo que es publica, de tot lo que hi ha, i clar, bueno, i en serio, que és un tema...
Apassionant.
Com més t'hi poses... I una companya diu, mira, ho he llegit fa poc una frase d'una investigadora que deia: els homes se moren de les seves malalties. Les dones han de viure en les seves malalties.
Sí, deixa'm dir una cosa, per això que deia la Conxita, que probablement les dones posem al davant les necessitats dels altres abans que les nostres. I probablement, bueno, tots si hem tingut fills ho sabem perfectament, no? De que tens el nen malalt, i jo, a mi m'ha passat una vegada, em vaig intoxicar i vomitant allà, però jo tenia la criatura que li havia donat el pit i estava, m'aixecava mitja tontada, però allò era el prioritari. Vull dir, si tu tens un nen malalt, no pateixis, que tu no aniràs a demanar ajuda per res. I això pot ser també un dels motius que en un moment donat, per exemple, fins i tot en el cas d'un infart o alguna cosa, de dir, ostres, no, perquè a més, ara en aquest moment no puc, perquè m'ho he de fer el dinar, o no puc perquè estic cuidant la meva mare o el meu fill o el meu esperit sant, no?
Sí, vull dir, jo crec que sí, que això passa, no?
Que clar, és que hi ha tantes coses a comentar. Jo, de totes maneres... Com que fa molta estona que parlem d'infarts...
Sí.
Sí, vull dir que això és un tema a tornar-hi més endavant, que està molt bé perquè va ser com la punta de l'iceberg.
Sí, i és el que es va començar a estudiar i de lo que tenim ara per ara més informació.
Però que hi ha altres temes molt interessants, com per exemple, no sé, també m'he repassat jo una mica de coses que vas dir tu l'altre dia, molt interessants, és com per exemple temes de violència. No solament la violència de gènere, que tothom coneix, que cada vegada se'n parla més, que a més que això són agressions, fins a vegades matar amb alguna dona, i si no, doncs patir diferents malalties físiques i psicològiques, sinó que també altres coses de violències, com per exemple la violència estètica, que això la gent... És que també és una cosa que, a part de plantejar-s'ho als professionals, aquí sí que les dones s'ho han de plantejar també com a col·lectiu, a part d'individual. O sigui, fins a quin punt hem d'estar sotmeses a la depilació... sotmeses a l'operació biquini, i aquí et dono la paraula a tu, Cinta, que et saps molt més sobre aquests temes de la violència estètica.
Bueno, d'alguna manera, les dones, com a gènere, vivim en un entorn de violència institucional. El nostre entorn és violent i és nociu per a les dones. Clar, jo és que només vos vull posar un exemple que igual tothom té al cap. Estos dies, en tot, bueno, no sé com qualificar-ho, en tot el que ha passat a Madrid, resulta que va haver un dia que van aparèixer uns en unes nines inflables i van dir, estas són les PIP ministres del PP. Ministres. Eh?
Sí, sí.
Perdones, eh? Vol dir, només contra elles. Bueno, i els homes ministres, què? Vol dir això, fixeu-vos, si voleu, en un exemple tan... Llavors, les dones, pel fet de viure en un entorn de violència institucional en tots els àmbits, podem parlar això, violència estètica, en l'àmbit del treball ja no en parléssim, perquè també tant les condicions de treball com bueno, això de que les dones per una mateixa feina cobren menys que els homes. Bueno, a tots els nivells les dones vivim situacions de violència que els homes no viuen. Clar, tot això acaba tenint, i tot això des que ets petiteta fins que ets gran, tot això acaba tenint un impacte en la salut de les dones impressionant. Que es diu, bueno, hi ha moltes malalties que patim les dones, més que els homes o de maneres diferents que els homes, que no tenen res que veure amb la nostra condició biològica com amb el fet de viure enmig d'una violència institucional.
Ara... Sí, i jo crec que a l'adolescència es dona molt això. Yeah. Llavors penso que aquesta informació seria adequadíssima de que als instituts es pogués informar de tot això que ens estàs explicant, perquè les noies a aquestes edats ho pateixen moltíssim, aquesta violència.
Sí, el que em preocupa és que aquestes noies són molt més masclistes, elles, moltes d'elles, que no les nostres mares, per exemple. És que jo al·lucino, de vegades, segons quines converses escoltes.
Però, a més, l'esclavitud, que això és a nivell d'això, no? De la manera que s'ha de portar el cabell, la manera de vestir-se, la manera de no sé què. I després m'agradaria fer una pregunta, no? Anar a un institut, per exemple.
A mi m'encantaria això.
Sí, no, però la pregunta, per exemple, de dir, estàs contenta amb el teu cos?
La majoria de noies te dirien que no. Clar. Això està estudiat, també, eh? Vull dir, això hi ha, quan se fan enquestes... sobre temes variats de salut a nivell de... Doncs, bueno, anem a agafar tots els alumnes de quart d'ESO i els passem un... Això els que ho fan molt bé són els de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, que a més ho venen fent des de fa molt de temps, any rere any, con lo qual pots anar veient com ha anat evolucionant tot això, no? Clar, dir-vos que tot el tema de la violència estètica, un dels resultats és que tots els trastorns alimentaris són molt més freqüents en noies que en nois. Que no vol dir que no haguen nois que no en tinguin, que també en tenen. Però que són... I això per què? Bueno, pues, i no té que veure amb el sexe biològic. Tot això té que veure amb la terrible violència estètica a la que estem sotmesos per tierra, mar i aire, per tots els mitjans de comunicació. Perquè, clar, penseu que les adolescents no viuen en una bombolla, viuen rodejades de bueno, tot el tema de les xarxes socials i tot això. No? Llavors, clar, respecte al tema de la... Ara se m'ha anat el fil.
És normal.
Se m'ha ido l'hilo.
Doncs deixa'm que digui jo una cosa, mentrestant. No, que això que explicaves de les nines o el que sigui, no? Vull dir, els polítics, a un polític se li dirà el que vulguis. Pot ser que estigués a favor, en contra, però no es fiquen amb el seu físic.
Ni amb el seu sexe.
Ni amb el sexe.
Ni com va vestit. Mira
com
quin
va
model...
vestir. No? En canvi, qualsevol política que surti...
Però això passa a molts mitjans de comunicació, no? Que analitzen com va vestida, no sé, jo ara amb el que em ve en cap, no? La reina Letícia, per exemple. En lloc de dir, ha anat a aquest acte a fer en representació d'això i anava vestida... Cal? No. Cal? Ens importa
perquè
com anava vestida?
No, perquè del Felipe en diuen alguna cosa.
Clar,
ell
com anava vestit mai diran mai. Com va vestit.
Pues bueno, jo crec que aquí els mitjans de comunicació teniu un paper molt important.
Sí, sí, evidentment.
Perquè, clar, és evident que dius, bueno, què podem fer? Escolteu, això és una feina de tots, del sistema educatiu, del sistema sanitari, dels mitjans de comunicació, de la indústria alimentària, que, bueno, en fi, tot el tema de...
No ens ajudaran mai, la indústria, perquè, clar, això és igual que el tema del tabac, i el que volen és vendre, encara que tu et moris.
Sí, 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 bueno, clar, vull dir que vivim en una... Clar, penseu que tot el tema de la primamenta, de la depilació, és una indústria que mou una quantitat de diners impressionants. Vull dir, com mos estan creant a les dones necessitats que realment no tenim? Te dic, escolta, resulta que jo fa molts anys, resulta que a mi una dermatòloga me va explicar que la pell lo que necessita és neteja, hidratació, punto. I això ho necessiten totes les pells, els homes i les dones. Em diuen, no, que penseu que les dones, no. Bueno, ara resulta que necessites l'aigua micel·lar, el tònico,
el col·làgen,
el sèrum, el contorno d'ojos,
sí.
La crema hidratante, la no sé què, no sé quantos.
Les mascaretes aquelles.
La mascareta. Per favor, per favor.
Una mica d'aigua fresca.
Que mos hem tornat bojos i després, clar, vol dir també la potència que té tot el tema gregari, no? Tu ara veus... vull dir allò de que diem aquí les dones occidentals, mirem la burca, no? Ai, pobres, les dones no sé què. Que, bueno, i no m'ho donem compte de que nosaltres portem la burca de la talla 34, que no sé està aquí... Vull dir, a vegades som incapaços de veure de quina manera la nostra societat també ens està imposant una burca, entre cometes,
Sí, sí.
I en canvi mos escandalitza la burca que porten les altres i som incapaces de veure... I a més que tot això ens fa mal i fa molt de mal. Mireu, l'altre dia també comentaven unes companyes un estudi molt interessant, que és que hi ha una mesura que normalment se fa servir en les enquestes de salut, que és la autopercepció de la salut, no? I perquè això s'ha vist que quan tu li preguntes a una persona, a veure, la teva salut, tu com la valores? I pots dir molt dolenta, dolenta, regular, bona, molt bona o excel·lent. I et fan situar en aquesta escala. Això sabem que té una correlació en com realment està aquella persona. És a dir, si tu una persona te diu, mira, la meva salut és molt bona, tu pots apostar que si a aquella persona tu li fas un chequeo, estarà bé. Vull dir que realment la autopercepció de la salut correlaciona molt bé en el que després podem saber. Bueno, quan se fan enquestes poblacionals d'autopercepció de la salut, sempre i sistemàticament, l'autopercepció de la salut és pitjor en dones que en homes. Sempre. De qualsevol nivell socioeconòmic i de qualsevol nivell d'estudis. Evidentment, les que sempre surten més malparades són les dones de les classes socials més baixes. Estes pobres ho tenen fatal, però és que també. Bueno, llavors comenten, diu, mira, diu, quan se fan enquestes d'autopercepció de la salut, les nenes, és a dir, quan són nenes, la seva autopercepció de la salut sempre és molt bona. Elles se senten molt bé. Quan comença a canviar tot això a l'adolescència?
Clar, és que és una etapa molt, molt complicada aquesta, que s'ha de tenir en compte. Vull dir, no crec que es facin campanyes. I, bueno, és que jo vinc del món de l'ensenyament.
Sí, clar, és sensible el tema, però clar.
Sí, que abans no sé si ho he dit, que la Conxita és mestra vocacional.
Bueno, sí, sí.
Molt vocacional.
I clar, llavors penso que els instituts, però tot l'ensenyament, fa falta aquesta sensibilitat. I sobretot a l'adolescència, en quant a això que dius, de l'apreciació del propi cos. I, bueno, no sé com es pot fer, vull dir, que què, anar a ensenyament i anar insistint, no sé si
que
és...
Què podríem fer?
Home, jo crec que des de l'ensenyament sol, perquè, clar, si només ho treballem, mireu, tot això, com comentava, ha de ser una tasca de tota la societat.
És transversal, no? És
clar.
És transversal, vull dir que no, que hem de ser tots.
Perquè si tu a l'institut, que estaria bé, treballes temes com, per exemple, l'autoestima, perquè a vegades no cal pegar... A vegades s'ha de treballar coses com l'autoestima, l'autoacceptació, com gestionem la diferència, l'acceptació de lo que és diferent, no? Que vol dir un cos normatiu o un cos normatiu, que tot això es treballés a les aules, però no només que es digués de paraula, sinó que realment fos algo, no? Clar, després l'altre dia també sentia un estudi que han fet i diu, mira, resulta, diu, bueno, uns que s'han dedicat a analitzar els últims, no sé quins anys, de pel·lícules del cinema espanyol i han dit, quants cossos no normatius surten en aquestes pel·lícules? Un 3%.
Irrisori, sí, sí.
Un 3%, diu, i a més, diu, clar, diu, per exemple, diu, quan surt una noia grassoneta, Diu, per què surt? Bueno, pues perquè resulta que tot el tema va, com per exemple la pel·lícula Cerdita, tot el tema va al voltant d'això. Uh-huh. Però bueno, escolta, clar, llavors, per molt que tu treballes tot això dins les aules i tal i qual, si després l'ambient, el que et transmet, és que tu ets rara perquè mira el que surt. I, lo, bueno, i després també el que comentàvem, tot el mal que han fet les, tot el que corre per les xarxes socials. Clar, tu ja pots treballar tot això a l'aula i que és complicat. Ha de ser...
A nivell polític.
A nivell polític.
Ah, bàsicament.
No, clar, però és que l'ensenyament ja deriva de la política. Si les polítiques no són adequades per tot això que diem, clar, què es pot fer?
Mireu, hi ha un company, també metge salubrista, que es diu Rafa Cofiño, que jo li tinc molt d'apreci perquè és una persona molt generosa en tot el que publica, en tot el que fa. Ell va ser director general de Salut Pública del Principat d'Astúries, que té un article, ella ha treballat molt temes de salut comunitària, salut poblacional, no? De dir, bueno, escolta, com ho fem per a que la nostra població... I té un article, llavors ho va comentar un dia una xerrada, que deia, mireu, al final, tot el que afecta la nostra salut i el nostre benestar se resumís en dues coses. El sistema capitalista i l'heteropatriarcat.
Ja.
Sí, sí.
Ja està.
I sí, això sí. Ha dit per un metge salubrista que porta anys... Clar, en primer lloc és prendre consciència. I que moltes vegades el que fem és posar pedaços. Moltes vegades posem una tirita per a tapar una hemorràgia. No? I suposo que tu, Conxita, des del sistema educatiu, ho has pogut constatar, perquè és allò que diu, per educar un nen fa falta tota la tribu.
Tota la tribu, exacte. Uh-huh. Sí, els pares, els mestres, i tota la comunitat educativa.
I no és el mateix que en una classe hi haguin 20 nens que n'hi haguin 40, per exemple.
Exacte. Això
són decisions polítiques.
I després no és el mateix que tinguéssim un sistema educatiu absolutament segregat, no?, que segregat per nivell socioeconòmic, que aquí tothom s'escandalitza de la segregació per sexe, que si jo de lo que m'escandalitzo i lo que crec que és més nociu és la segregació per nivell socioeconòmic. Clar, si tu t'has criat en un ambient, on tothom és del teu mateix nivell socioeconòmic, tots sou iguals, de quina manera estàs formant i estàs educant a la gent en l'acceptació del diferent, de la diferència i de la diversitat? És que és impossible. I tot això ho estem veient estos dies als carrers de Madrid, clar. És impossible que tu pugues acceptar la diferència i pugues entendre la diversitat com una riquesa. És impossible. També dir que un dels elements que contribueix més a una població o a una comunitat saludable és el sistema educatiu.
Com més també, no? Hi havia estudis sobre...
Sí, això és impressionant. Mm-hmm. Com més anys d'escolarització...
Seria un tema, aquest, el sistema educatiu.
És molt interessant.
El sistema educatiu com a generador de salut. Hasta el punt que si avui, quan facin els pressupostos de la Generalitat, potser haurien d'agafar uns quants diners que es fan servir en tanta màquina i en, perdoneu, i en tanta tonteria, el robot, no sé què... Invertiu en educació. Inventiu en lluitar contra el fracàs escolar, perquè tot això ens donarà com a resultat una població més saludable.
Clar, perquè la malaltia mental pot derivar molt d'això, d'aquestes diferències i de no tenir, de no donar-li la importància que té cada nen. O sigui, no es pot agafar tota la totalitat de la classe, sinó que individualment necessita un diagnòstic. I clar que la majoria sí que són tots més o menys que responen al que la mestra ofereix, o el mestre, però cada un té la seva individualitat i un cop has fet les avaluacions surten diferents. I llavors què fas? Ah, molt bé, les avaluacions les guardes al calaix o bé veus que cada nen necessita un suport diferent o hi ha uns nens que necessiten una atenció especial. I clar, llavors molts van... Aquest nen és inquiet, no? És, mira, doncs ja està, ja té la TDAH.
I li donen una pastilleta.
I li donen pastilletes.
Etiqueta i pastilla.
I llavors això és salut. Vull dir, què, és ensenyament o és salut?
És que va imbrincat.
És que tu, com a, tu precisament com a mestra, pots entendre molt tot el tema del concepte d'equitat, no? Perquè tu dius, és que cada nen a l'aula, cada nen és una història i cada nen té unes necessitats peculiars. I jo, com a mestra, he de tenir les eines i els recursos per a poder atendre tota aquesta diversitat.
Exacte.
El problema és, ho tenim? Els mestres avui en dia tenen les eines com per a poder atendre tota aquesta diversitat?
No, i depèn també dels mestres, de la vocació, que la Jassi, no? Bueno, clar, jo vaig començar a treballar l'any 68, perdó. I l'equip, bueno, va anar modificant, i sobretot va modificar quan va passar pública. Mentre va ser d'una cooperativa, l'equip de mestres es mantenia i bueno, funcionaven amb uns objectius molt, molt igual de tots. Però, clar, el que va passar pública, la gent que venia no estava disposat a fer més hores vocacionals. Cosa que nosaltres sí que estàvem...
Sí, però la solució no és això, tampoc, voluntarisme.
Clar, que reivindicaven les seves hores laborals, també tenien raó.
Clar, perquè, per exemple...
On estava, no? Clar. Perquè veiem les necessitats i les donàvem nosaltres. Clar, dones, també, sempre.
Sempre dones, eh? Vull dir, un
però, primer... Però en el món de la salut, per exemple, moltes vegades feies això, no?
Dius, ja si hi ha moda de conclusió, eh?
Sí.
Anem acabant.
No, precisament, vull dir, si una persona venia que tenia, li donava 5 minuts perquè potser una altra necessitava mitja hora. Però, i moltes vegades acabaves potser més tard en plan voluntarisme. Però sí, esclar, si el número de visites que hi ha per cada en un matí és excessiu, igual que el número de nens és excessiu, la qualitat tampoc no podrà ser bona.
Després fèiem vagues i fèiem manifestacions. Vull dir, paral·lelament no ens podíem conformar. Això ho vam aconseguir així, també.
No, és que sempre els avanços en la història sempre és perquè hi ha gent inquieta i que el que es fa és una mica el que estem fent avui aquí.
La força social, eh?
De despertar consciències, que se'n diu, no? Consciències a nivell, clar, individual, però sobretot a nivell col·lectiu, també, no? Sí. I, no sé, sembla que...
Vinga, deixem a la Cinta per acabar.
Això mateix, sí.
Mireu, jo clar, a mi diu, clar, m'ha dissat al cap la pregunta que feia ella, diu, tu com a dona vas al metge
fer, no?
I veus que dius, ostres, m'està prenent per una histèrica, no? Que és que moltes... I això és així, vull dir, de més, no és, això no és una mania, les dades t'ho diuen, eh? Vull dir que les dones acabem sempre, tu mires, consum d'ansiolítics, homes, dones, receptats, receptats. Les dones no salimos,
El triple.
Perquè som totes unes histèriques, vale. Llavors a mi se m'acudís, dic, si tu vas al metge i veus que t'estàs tractant com una histèrica, potser, mira, escolta, oblides que sóc una dona, pensa que sóc un home. Me tractaria exactament igual que m'està tractant ara?
Estaria bé, això.
Pot ser una cosa, vostè, no ho sé. A vegades, clar que tot això t'ho dona l'edat, perquè encara, quan un metge t'està tractant malament, ser capaç, ell, en molta bona educació i una empatia, de dir-li, mira, escolta, jo ho he hagut de fer alguna vegada, Vos dic que com a...
Que a vegades he hagut
com a usuària, que tots som usuaris, he hagut de dir, mira, escolta, no, això que has fet, clar, què passa? Pues que, primera, que ja tens una edat, que això són... I després que tens uns coneixements que no tothom pot fer. I una altra cosa, han parlat de violència, i a mi m'agradaria... bueno, el que diu Jassi, atenció, el discurs oficial no és sempre el que hi ha. I ara s'està preparant la marató de TV3, que jo sóc, ja vos ho dic, sóc antimarató,
bueno,
total, si voleu un
jo
dia.
Jo també.
Conec alguna més, que també penso. Sí,
jo també, sóc antimarató.
Però anti. Si voleu un dia en parlem.
M'agradaria.
Esta setmana, aquest any, crec que va sobre el tema de salut sexual i reproductiva.
Ui, a veure què passa.
Jo crec que un dia... que també és un tema, podríem parlar de la violència obstètrica.
També,
sí.
Que tela, eh?
Jo el volia treure, però doncs, ja he vist que no ens donava temps.
Doncs us emplacem per un altre dia, si us sembla,
vale?
I en parlem. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat, Cinta Daufín,
bueno,
que vagi molt bé.
Bueno, us he dit una cosa, a mi sempre m'agrada molt venir a Roda.
Doncs a nosaltres ens encanta que vinguis. Conxita, també per tu, moltes gràcies per ser aquí.
Gràcies.
I ja si ens trobem d'aquí 15 dies.
Perfecte, moltes gràcies.
Que vagi bé.
Bon dia.
Started to cry, but then remembered I